Dia. Amb Marta Pardell.
A tres dies per al Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista, el govern anuncia un canvi radical en l'atenció i els recursos que es destinen a les víctimes. Es farà un nou protocol que dedica més recursos als casos urgents i que també reconeix noves formes de violència masclista, com l'obstètrica, la digital, l'institucional, la vicària o la de segon ordre, la que pateixen els qui donen suport a les víctimes. També es coordinaran els diferents serveis a tot Catalunya per evitar revictimitzacions. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, destaca la importància d'aquest nou protocol.
Obligarà tots els poders públics del país a complir amb uns estàndards exigents en totes les seves actuacions i a garantir que no es produeixi mai més violència institucional a nivell de país, que asseguri que totes les respostes van alineades.
És dimarts 22 de novembre de 2022 i tenim més titulars. El temporal de vent que afecta Catalunya deixa ratxes de més de 100 km per hora i obliga a activar els plans d'emergència municipal. Montse Hidalgo.
Sobretot a les comarques de Tarragona i de Barcelona, on s'han tancat els parcs públics de moltes localitats, com a la capital catalana. El telèfon 112 ha rebut un centenar de trucades, mentre que els bombers de la Generalitat han atès una seixantena d'avisos, però cap de caràcter greu.
Volem saber si aquest vent ha de seguir bufant la resta del dia. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim l'ambient assolellat en molts indrets del territori. Sí que hi ha alguns núvols a punts del litoral i prelitoral central, els núvols que també tenen aquesta forma allargada de, com a conseqüència del vent. Són núvols que estan deixant el cel mig ennuvolat, però no han de deixar pas precipitació. Fins i tot a punts del litoral el cel està quedant un pèl més tapat. Pel que fa al vent, ha anat afluixant durant aquestes últimes hores, però tot i això encara hem tingut ratxes força destacades de 30-40 km per hora en molts indrets del país, o fins i tot a Font-rubí amb aquests 75 km per hora, és un vent més destacat cap a la meitat sud del territori. I pel que fa a la temperatura, hem començat avui sí que amb aquesta sensació més de fred, i a hores d'ara amb aquestes temperatures que es mouen entre els 10 i 13 graus, fa fred a bona part de Catalunya, fins i tot en punts del Pirineu la temperatura es mouen entre els 7 i 8 graus, o cap a les cotes més altes del Pirineu tindreu valors negatius. Durant aquestes properes hores podrà pujar lleugerament, però tot i això l'ambient serà fred durant bona part del dia i mantindrem una situació molt similar al llarg de la jornada amb aquest vent que tendirà a afluixar a mesura que avanci aquestes properes hores. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'alerta per sequera als àmbits Ter Llobregat i d'Arnius-Boadella entrarà en vigor divendres.
Ho ha aprovat oficialment el govern aquest migdia. Des d'Unió de Pagesos, però, creuen que les restriccions els comportin greus perjudicis perquè no és època de reg forta. Ho ha explicat a la xarxa el responsable d'aigua del sindicat agrari, Josep Cuscó.
Ara no és una època forta de reg. Vull dir, a més de rega, vull dir, plantes d'hivern, no tothom rega. Vull dir, hi ha aigua de sobre per poder regar tothom, perquè també es baixen els caudals i molts pagesos no plantat, tampoc. No tots planten al 100%. Llavors, clar, vull dir, hi ha aigua per tothom.
Els joves que sobreviuen a la leucèmia han de salvar importants obstacles per recuperar les seves vides després de la malaltia.
Ho revela un informe de la Fundació Josep Carreras. Problemes a l'hora de reprendre els estudis, pitjors condicions laborals i dificultat per contractar hipoteques o productes financers són alguns dels obstacles que pateixen.
En cultura, el Festival Mot de Literatura se centrarà enguany en la por sota el lema Pànic, Literatura i Por.
La novena edició del Mot indagarà en allò que ens preocupa com a societat a partir de la literatura, del 16 al 25 de març a Girona i Olot.
En esports, en bàsquet en concret, el Barça i el Baxi Manresa tenen avui compromisos europeus. Eduard Cabré.
Els blaugranes reben el Partizan de Belgrat després de dues derrotes seguides a l'Eurolliga i a l'ACB, després que, mentre que els dels baixes, juguen el nou Congost davant el Benfica, defensant el lideratge a la Champions.
El control de Soivan López a la redacció, Montse Hidalgo, i coordinant Sonia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern ha aprovat un nou protocol contra la violència masclista que actualitza i unifica l'atenció i els recursos a les víctimes. Això implica reconèixer noves formes de violència masclista, com l'obstètrica, la digital, l'institucional, la vicària o la de segon ordre, la que pateixen els qui donen suport a les víctimes. Per fer-ho possible, es coordinaran els serveis arreu de Catalunya per tal d'evitar duplicitats i revictimitzacions. També es multipliquen els recursos econòmics, que augmentaran en 31 milions des d'enguany fins al 2025. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. És un protocol marc que estableix els estàndards comuns que han de tenir els que es facin o revisin en tots els sectors públics. Alguns d'ells ja s'estan fent. Per exemple, en l'àmbit sanitari es coneixerà aviat i n'hi haurà també en l'àmbit educatiu, cultural, universitari, També se'n farà un per partits polítics i ens locals que estaran llestits l'any vinent. El Departament d'Igualtat i Feminismes comptarà amb 50 milions d'euros fins l'any 2025. Segons la consellera Tània Verge, abordar les violències masclistes era un deute històric del país i d'aquesta manera s'està començant a reparar.
Estem redreçant aquest dèficit històric d'infrafinançament de les polítiques d'abordatge de les violències masclistes per poder fer més i millor prevenció, més i millor reparació i, en definitiva, des del Departament d'Igualtat i Feminismes estem posant unes bases sòlides perquè aquest país no faci mai cap pas enrere a l'hora de garantir els drets de les dones, perquè la vida de les dones importa i perquè l'hem de poder viure en plena llibertat.
Els propers mesos presentaran mesures de prevenció de violència masclista en l'espai digital. La consellera Tània Verge ha celebrat, d'altra banda, que la Fiscalia General de l'Estat rebutgi revisar penes agressors sexuals si continuen vigents, si ja estan dins d'una forquilla de la nova llei del només sí és sí.
Gràcies, Mont. També la ciutat de Barcelona pren mesures contra la violència masclista, en aquest cas a l'oci nocturn, i ho fa reactivant el protocol No Callem. L'Ajuntament i 39 sales i espais de la ciutat han signat un nou conveni que incorpora nous equipaments, com centres cívics, i també garanteix un seguiment més exhaustiu per part del consistori. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El protocol garanteix la formació dels treballadors dels locals a la detecció de possibles agressors sexuals i en l'atenció a les víctimes i la implantació de mesures de prevenció. La renovació del conveni també suposa, segons ha explicat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, més implicació del consistori.
A aquest nou conveni l'Ajuntament es compromet a fer seguiment a cadascun dels locals, seguiment sobre els propis espais, sobre les millores que es puguin proposar, però també seguiment en casos que es puguin donar.
Un protocol que, segons ha dit el codirector de la sala Rasmatàs, Lluís Torrents, és molt valorat per les sales.
La implantació d'aquests protocols i que la gent estigui conscienciada és el que pot fer que una part dels homes deixin de pensar que les dones són un objecte, que són de la seva propietat i que poden fer el que els doni la gana amb elles.
El nou conveni incorpora equipaments que ofereixen espectacles nocturns com alguns centres cívics.
Doncs justament el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, Ramon Mas Espinal, ha assegurat avui a la xarxa que el personal de les sales estarà molt atent a qualsevol fet que pugui estar relacionat amb violència sexual. Això sí, deixa clar que no són responsables d'allò que passi a fora dels locals. El pla que van posar en marxa fa uns mesos els Mossos en contra de violències sexuals en entorns d'oci ha revelat que el 60% dels agressors a Catalunya no pertanyen a l'entorn de les víctimes. Maite Polom, bon dia.
Bon dia. Gairebé la meitat dels casos de violència sexual s'han registrat en un domicili, en un àmbit intrafamiliar, seguit de la via pública i els espais d'oci. El secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, Ramon Mas Espinal, està compromès a fer tot el possible dins dels establiments per evitar les agressions a noies. Els treballadors i treballadores han d'estar molt atents, ho ha dit a la xarxa.
És molt important estar a l'aguait perquè aquestes coses, aquests fets no passin. Tenim que anar a seguir continuant treballant. Els protocols s'han de continuar exercint i està molt a l'aguait, sobretot tot l'equip, tot el personal de la sala, per estar atents a qualsevol fet d'aquest tipus.
Mas Espinal reivindica la màxima seguretat per a les joves fora dels locals, és a dir, un cop surten de les discoteques i són al carrer o als transports públics, perquè el seu àmbit d'actuació, recorda, és limitat.
Notícies en xarxa.
Precaució avui davant les fortes ratxes que està deixant el temporal de vent que afecta Catalunya, especialment a les comarques de Barcelona i les de Tarragona, amb ratxes que han superat i encara ho poden fer als 100 km per hora.
Les últimes hores els bombers han atès una setantena d'avisos a causa de les ventades, sobretot per caiguda de cobertes, bastides o mobiliari urbà. Cap d'aquestes greus. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 100 trucades, la majoria de les comarques de Barcelona. A la capital s'ha activat l'alerta del Pla d'Emergència Municipal i s'han tancat tots els parcs.
A les Terres de l'Ebre les ratxes han arribat als 110 km per hora i s'han registrat incidències destacades a Roquetes i també al municipi de Garcia. La Plana Ràdio, Tere Giner.
El fort vent continua bufant amb força a les Terres de l'Ebre, on en estacions meteorològiques com la situada al Mas de Barberans s'han enregistrat pics de 110 km per hora. També en municipis on el vent sol afectar, com per exemple el Perelló, s'han superat els 103 km per hora. Tot i el fort vent, fins al moment només hi han hagut dues incidències destacades. Una es va produir ahir a la nit al municipi de Garcia, on els bombers van rebre l'avís de l'afectació pel fort vent a un sostre d'un establiment l'ajuntament del municipi. També a Roquetes, els bombers han estat alertats aquesta matinada de la caiguda d'un pi a la carretera dels Reguers que ha afectat els cables de la llum.
I us ho destacàvem en titulars. El govern ha aprovat avui ja oficialment ampliar l'alerta per sequera als àmbits Ter Llobregat i de Rius-Boadella, una mesura que entrarà en vigor divendres. La pagesia, un dels sectors més afectats per aquestes restriccions, no creu, però, que això, aquesta restricció d'aigua de fins al 25% els comporti greus perjudicis als seus conreus, i és que la temporada d'hivern no és època de reg forta i molts pagesos baixen el ritme de plantacions. Helena Puigdueta.
Els pagesos afectats per l'alerta del pla de sequera encara en la situació amb relativa tranquil·litat. I és que la restricció d'aigua en aquesta època de l'any no és massa conflictiva pels cultius. Els productes de temporada, com la carxofa, no necessiten un reg diari i les hores de sol no són ni les mateixes ni tan intenses com durant els mesos més forts de la calor, el juliol o l'agost. Són declaracions a la xarxa de Josep Cuscó, responsable d'aigua d'Unió de Pagesos.
Ara no és una època forta de reg. Vull dir, a nivell de reg, vull dir plantes d'hivern, no tothom rega, vull dir, hi ha aigua de sobre per poder regar tothom, perquè també es baixen els caudals i molts pagesos no han plantat tampoc. No tots planten al 100%, llavors clar, vull dir, hi ha aigua per tothom. No vol dir que cada pagès tingui de reduir-se un 25% del que fa. És en sistemes globals de reg de tothom.
Cuscó també ha explicat que arran de la crisi climàtica el sector agrícola porta temps estudiant com contribuir a l'estalvi d'aigua. Ja substitueix el reg per inundació per altres sistemes més eficients. I al Baix Llobregat, en concret, els pagesos utilitzen aigua de la dessalinitzadora per no gastar-ne tanta del canal del riu.
I davant d'aquesta alerta, la companyia d'aigües de Sabadell està preparada per tal de potabilitzar l'aigua de les mines. L'objectiu és reduir el consum que arriba de la xarxa Ter Llobregat. Ràdio Sabadell, Karen Madrid Ribas.
Així ho ha anunciat avui el director general de Caça, Xavier Cabanillas, després que s'hagi anunciat l'entrada a la fase d'alerta hidrològica.
S'han de potenciar els recursos propis, o sigui, tota l'aigua que estem captant de mines i pous per usos alternatius s'han de potabilitzar i portar consum de boca. Aquí hem de dir que a Sabadell ho tenim ja tot a punt, estem preparats i en el moment que es decreti aquesta emergència, doncs començarem a produir aquesta aigua i incorporar-la a aigua potable.
D'altra banda, Caça també treballa per fer arribar l'aigua regenerada provinent de les depuradores a tota la ciutat i així destinar-la a usos com la neteja viària o el rec. De moment, el polígon de Sant Pau de Riusec ja té una doble xarxa d'aigua per a aquests usos.
Els joves que sobreviuen a la leucèmia han de salvar importants obstacles per recuperar les seves vides després de la malaltia. Ho revela un informe pioner de la Fundació Josep Carreras. Problemes a l'hora de reprendre els estudis, pitjors condicions laborals o dificultat per contractar hipoteques i productes financers són alguns dels obstacles que pateixen. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Es calcula que a Espanya cada any entre 4.000 i 5.000 joves són diagnosticats de leucèmia aguda o un linfoma agressiu. Yaiza Comellas és un d'ells.
Hem superat una malaltia molt dura, però el que ve després no és molt millor.
De l'informe Joves i Leucèmia també es desprèn que el 50% ha de repetir curs i el 40% ha de tornar a pagar les taxes corresponents. A 7 de cada 10 joves, la malaltia els ha impactat negativament en l'àmbit laboral i llogar o comprar un pis esdevé quasi impossible. Precisament l'estudi de la Fundació Carreras denuncia que bancs i empreses d'assegurances són reticents a contractar productes financers a joves supervivents de leucèmia. Pel doctor Enric Carreras, aquesta actitud no té sentit davant l'elevat índex de supervivència dels malalts.
Avui dia les xifres de curació de les dues malalties, a vegades recorrent a mesures extremes com pot ser el trasplant al CAR, però és igual, aquí teniu l'exemple de la Iaissa, no? Per exemple, aquesta xicota està curada.
La leucèmia ataca els joves pacients en un moment vital en què podrien decidir ser pares i mares, però només el 26% va planificar la congelació d'òvuls o esperma abans del tractament. De fet, 3 de cada 10 pacients no va disposar de la informació adequada per decidir sobre la seva fertilitat.
No deixem de parlar de la salut, ja que les farmàcies acreditades per fer la prova ràpida del VIH, que la demarcació de Tarragona, han fet enguany una setantena de tests. El col·lectiu continua insistint en la importància de fer-se aquest control per aconseguir una detecció precoç del virus, tot plegat coincidint amb la Setmana Europea de la Prova del VIH Hepatitis. Tarragona Ràdio, Miguel González.
Durant aquest 2022, les farmàcies acreditades han dut a terme 66 proves ràpides del VIH. D'aquestes, només 4 han resultat positives. La vocal d'Oficina de Farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Iris Barreda, explica que saber si s'està infectat el més aviat possible permet beneficiar-se d'un control mèdic que millora la qualitat de vida del pacient. En aquest sentit, des de les oficines de farmàcia es pretén facilitar l'accés a una prova ràpida, anònima i confidencial.
Saber si s'està infectat el més aviat possible és beneficiar-se d'un millor control mèdic que al final acaba millorant la qualitat de vida del pacient i el pronòstic de la seva malaltia per una banda, i per l'altra li permet adoptar mesures per evitar la reinfecció i la transmissió del virus.
Les farmàcies han engegat una campanya de sensibilització amb material divulgatiu. Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida el proper 1 de desembre, les 20 farmàcies de la demarcació acreditades permetran fer la prova ràpida gratuïta a aquelles persones que ho sol·licitin i hagin estat exposades a una situació de risc.
La xarxa de comunicació local.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Prop d'un milió de famílies es beneficiaran del paquet de mesures per fer front a l'increment de les hipoteques que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Fruit d'un acord assolit ahir mateix amb els bancs, les famílies amb ingressos inferiors a 29.000 euros a l'any podran acollir-se a un seguit de mesures per minimitzar les conseqüències de l'increment de l'Euribor. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Les ajudes que hauran de ser validades pel Congrés dels Diputats i que entrarien en vigor l'1 de gener de l'any vinent es canalitzaran per dues vies principals. D'una banda, a través del Codi de Bones Pràctiques, en vigor des de fa 10 anys, que s'actualitza i els canvis dels quals seran permanents, i de l'altra, amb la creació d'un nou codi que tindrà una validesa de només un any. Per accedir a aquest ventall d'opcions, que, atenció, no és vinculant pels bancs, no només es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar, sinó també elements com l'alteració significativa de la circumstància. Circumstàncies econòmiques, és a dir, una pèrdua dels ingressos sobrevinguda, així com el pes de la quota hipotecària sobre els ingressos nets. Nadia Calviño és la ministra d'Afers Econòmics.
Proporciona a las familias un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva y poder tener así más tranquilidad, más confianza, más certidumbre sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo así además elegir optar por aquella medida que mejor se adecue a sus necesidades y a su situación financiera particular.
I és que, segons dades del Banc d'Espanya, l'increment de l'Euribor ha provocat ja un encariment mitjà mensual d'algunes hipoteques variables de més de 200 euros. Consell de Ministres, que per cert també ha donat llum verda a la creació de l'Autoritat de Defensa del Client Financer, un organisme independent que haurà de vetllar per agilitzar i resoldre els conflictes existents entre els bancs i els ciutadans.
Doncs justament en relació a la creació d'aquesta figura, l'associació ADICAE d'usuaris de bancs i caixes i asseguradores considera que és un pas endavant molt important. Ho ha valorat a la xarxa Isabel Pons, que és coordinadora de l'entitat a Catalunya. Joan Ferrer.
Pons ha recordat que ADICAE ja portava reclamant aquesta nova figura des del 2013 i que amb la seva implantació els bancs, caixes i empreses asseguradores estaran obligades a indemnitzar automàticament els clients quan hi hagi una resolució en aquest sentit.
Que després de que hi ha aquesta resolució, que es reconeix que hi ha hagut una mala pràctica, una mala actuació per part de les entitats, el consumidor es vegi rescabalat, es vegi que pugui recuperar els diners, que pugui tenir una compensació fins i tot i que no tingui que anar als tribunals a recuperar una quantitat que li pertany.
Abans de saber la lletra petita del document, Pons ha explicat que des de DICAE s'aposta per fixar el límit per reclamar en quantitats de fins a 50.000 euros per poder abarcar així la majoria de productes financers del tipus participacions preferents.
No deixem l'economia. L'ocupació de vols ja és similar a la d'abans de la pandèmia. Ho diu l'Associació de Línies Aèries, que reclama al govern central que la mascareta deixi de ser obligatòria als avions i també que veti un possible impost europeu sobre el querosè.
L'any 2022 els avions registren un 83% d'ocupació. Això fa preveure que aviat igualin la d'abans de la pandèmia. Javier Gándara és el president de l'Associació de Línies Aèries.
Esto lo que indica es que seguimos en ese camino de la recuperación y nosotros seguimos pensando que es bastante probable que podamos llegar a tener ya a nivel anual el niveles de tráfico similares a los prepandemia, o bien en 2023 o, a lo más tardar, en 2024.
De moment, les reserves es mantenen. Això sí, cada vegada els passatgers compren amb menys antelació. A més, les companyies aèries demanen que la mascareta deixi de ser obligatòria en els avions. Diuen que la mesura les perjudica perquè els passatgers de les altres aerolínies europees no l'han de portar. També volen que Espanya veti en el Consell de la Unió Europea un possible impost sobre el querosè. Adverteixen que podria suposar, fins al 2030, una pèrdua de 4 milions i mig de turistes i de 169.000 llocs de treball.
I més de 300 persones han recorregut els carrers de Lleida aquest matí per reclamar millores en el conveni del metall. El sector ha convocat dues jornades de vaga per forçar la patronal a arribar a un acord que comporti un increment salarial i també millores de la jornada laboral. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El sector reclama un conveni amb condicions similars a les que hi ha altres demarcacions catalanes com Barcelona o Tarragona. Això implicaria una pujada salarial del 12% en 3 anys, eliminar la clàusula de compensació i millorar els permisos retribuïts, així com rebaixar la jornada laboral. Unes propostes que, segons els sindicats, no han estat escoltades en les dues mediacions amb la patronal i el Departament de Treball fetes en els darrers dies. Per això, UGT i Comissions han decidit mantenir les aturades, tal com deia Xavier Perelló, president de la FICA UGT.
Nosaltres vam dir que estàvem oberts a negociar i a tindre... a considerar totes les seves ofertes i van dir que la patronal no tenia cap oferta, que la patronal venia amb el que teníem, amb un 3% d'increment i que no hi havia res més. I els vam dir que ens abocaven amb una vaga i aquesta vaga aquí la tenim. Avui tenim una vaga i una concentració amb el sector molt encabritat.
Els sindicats han qualificat d'èxit el seguiment de la vaga ja que totes les grans empreses del sector de la demarcació l'han secundat de manera majoritària. Aquest aplega unes 1.200 firmes i uns 13.000 treballadors.
És moment per la cultura. El proper festival Mot se centrarà en la por, amb el lema Pànic, literatura i por. La novena edició del Festival de Literatura aprofundirà en allò que ens preocupa com a societat i serà del 16 al 25 de març a Girona i Olot. Massimo Carlotto, Crisòfut, Rosa Montero i Carlos Tanon són alguns dels primers autors confirmats. Olot Televisió, Guillem Guardiola.
La novena edició del festival indagarà en les pors que ens preocupen com a societat a partir de la literatura del 16 al 18 de març a Girona i del 23 al 25 de març a la ciutat olotina. La directora del MOT és la Judit Badia.
No volíem que es centrés exclusivament en el gènere de la novel·la negra, perquè som conscients que arreu del país hi ha molts festivals de novel·la negra, tots molt bons, i llavors el que volíem era donar-li una visió més àmplia en el tema de la novel·la negra, no? Però en el fons en el tema de la por. La por com aquella emoció que ens pertorba i que de fet ens fa diferent a tots, perquè tothom passa la por de la seva manera, i fins i tot volíem veure com la literatura tracta aquest tema de la por.
L'italià Massimo Carlotto, el nord-americà Crisòfut i Xavier Aliaga, Núria Cadenes, Jordi Dausà, Andreu Martín, Rosa Montero i Carlos Zanon en el panorama nacional són alguns dels primers noms confirmats.
Esto no puede ser más que una canción.
El cantautor cubà Pablo Milanés ha mort avui als 79 anys a Madrid a conseqüència d'un càncer. Considerat com un dels fundadors de la nueva trova cubana, Milanés és el creador de cançons com Yolanda, que estem escoltant, o El breve espacio que no está.
Nascut a la ciutat de Bayamo l'any 1943, Pablo Milanés va renovar la música cubana juntament amb altres artistes com Silvio Rodríguez. Compromès políticament, va escriure cançons com Yo pisaré las calles nuevamente contra la dictadura xilena, però també va ser crític amb la deriva de la revolució. A Espanya, Milanés va col·laborar amb autors com Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Ana Belén. Feia anys que residia a Madrid per ser tractat del càncer que patia, però el passat estiu va fer un últim concert a l'Havana.
Si me falta...
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet. I és que el Barça rep el Partizan de Belgrat a partir de 8:45 del vespre en una nova jornada de l'Eurolliga masculina, després de caure derrotat a Istanbul contra l'Efes i de perdre fa 48 hores a la pista de la Penya. Els de Sarunas Chasik i Vicius busquen un nou triomf en la fase de grups d'aquesta màxima competició continental. El tècnic blaugrana diagnostica problemes en defensa.
Tenemos que empezar a defender mejor, más agresivos, más sólidos, haciendo faltas cuando nos toca. Peña mete 27 puntos fáciles, son demasiados, son 18 de contraataque, después nuestras pérdidas, 9 de rebote ofensivo, son unos números muy altos. ¿no? Entonces me preocupa esto, ¿no? Que no estamos haciendo sacrificio en la defensa.
També en bàsquet, el Baxi Manresa vol mantenir el lideratge de la Champions i avui s'enfronta al Benfica, el seu rival més directe, a partir de les 9 de la nit al Nou Congost. I també en bàsquet avui s'ha presentat la Copa Universitària i les finals a 8 que es faran a Balaguer del 9 al 11 de desembre. L'acte s'ha fet a la seu de la Federació Catalana de Bàsquetbol i ha estat present el company de la xarxa, Joan Barberà. Bon dia.
Bon dia, Edu. Avui neix aquesta competició, aquest projecte innovador d'aquesta Copa Universitària 2022, on a Catalunya hi participaran 12 universitats, a Madrid 16 i posteriorment, després de la cita del 9 a l'11 de desembre que es farà a Balaguer, hi haurà la gran final entre les millors universitats catalanes contra les millors universitats de Madrid. Escoltem el director de la Fundació Aito García Reneses, Ferran Márquez.
Aquí hi ha hagut molts mesos de feina al darrere per tal d'involucrar les universitats tant de Madrid com de Catalunya en aquest projecte. Una feina molt engrescadora, però molt dura al mateix temps, i que ens ha portat en aquest llançament de la fase final de Balaguer, que es farà aquest cap de setmana que dius del 9, 10 i 11 de desembre. Molt il·lusionats perquè considerem que educació i competició han d'anar lligats a la mà, i que tot el que sigui promocionar l'esport universitari és important per la millora dels nostres jugadors i dels nostres estudiants.
Les dues finals de la cita que es farà a Balaguer el mes de desembre es podran veure i viure en directe en categoria femenina i masculina a Xala, a xala.cat.
I en futbol avui s'ha produït la primera gran sorpresa del Mundial de Qatar i és que l'Argentina de Leo Messi ha perdut en l'estrena de la fase de grups davant l'Aràbia Saudita per 1-2. I en handbol a la Copa EHF, el Fracking Granollers s'enfronta avui a l'Alpla Hard d'Àustria a partir de 6:45 de la tarda en partit de competició europea i en hoquei sobre patins. Avui a les 9 es veuen les cares al Reus Deportiu i al Lleida. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Propostes en xarxa.
Barraques, forns, sínies, fonts, marges, tines... Molts d'aquests elements a casa nostra estan protegits com a béns culturals d'interès local o nacional. Alguns són zones d'interès etnològic i d'altres es troben en parcs naturals o altres espais protegits. Tot un patrimoni rural de pedra seca que té en comú aquesta arquitectura tradicional tan predominant i identitària. Però no tots són flors i violes. L'ofici de marger està desapareixent i cada vegada es coneix menys aquesta tècnica constructiva. Per posar-la en valor i protegir-la, torna la Setmana de la Pedra Seca. Aquest 2022 fa 4 anys que la tècnica de la pedra seca va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, una efemèride que coincideix amb la tercera edició de la Setmana de la Pedra Seca. S'impulsa des del Segrià, en concret des de Torrebesses. I del 25 de novembre al 4 de desembre escampa una trentena d'activitats arreu del territori per visibilitzar i donar prestigi al patrimoni, l'ofici i la tècnica. Tallers, visites, exposicions, presentacions de llibres, rutes, xerrades... Tot un conjunt de propostes per a tots els públics. Del 25 de novembre al 4 de desembre, tercera setmana de la pedra seca des de Torrebesses. Trobareu tota la informació sobre aquesta tècnica i les activitats que reparteixen pel territori al web setmanapedraseca.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
A 3 dies per al Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista, el govern anuncia un canvi radical en l'atenció i els recursos que es destinen a les víctimes. Es farà un nou protocol que reconeix noves formes de violència masclista, com l'obstètrica, la digital, l'institucional o la vicària. També es coordinaran els diferents serveis a tot Catalunya per evitar revictimitzacions. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, destaca el paper de l'administració en aquest nou protocol.
Obligarà tots els poders públics del país a complir amb uns estàndards exigents en totes les seves actuacions i a garantir que no es produeixi mai més violència institucional a nivell de país, que asseguri que totes les respostes van alineades.
És dimarts 22 de novembre de 2022 i tenim més titulars. El temporal de vent que afecta Catalunya deixa ratxes de més de 100 km per hora i obliga a activar els plans d'emergència municipal. Montse Hidalgo.
Sobretot a les comarques de Tarragona i de Barcelona, on s'han tancat els parcs públics de moltes localitats, com a la capital catalana. El telèfon 112 ha rebut un centenar de trucades, mentre que els bombers de la Generalitat han atès una 70 d'avisos, però cap de caràcter greu.
Volem saber si aquest vent ha de seguir bufant la resta del dia. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Mantenim l'ambient assolellat en molts indrets del territori. Sí que hi ha alguns núvols a punts del litoral i per al litoral central, els núvols que també tenen aquesta forma estera allargada de, com a conseqüència del vent. Són núvols que estan deixant el cel mig ennuvolat, però no han de deixar pas precipitació. Fins i tot a punts del litoral el cel està quedant un pèl més tapat. Pel que fa al vent, ha anat afluixant durant aquestes últimes hores, però tot i això encara hem tingut ratxes força destacades de 30-40 km per hora en molts indrets del país, o fins i tot a Font-rubí, amb aquests 75 km per hora, és un vent més destacat cap a la meitat sud del territori. I pel que fa a la temperatura, hem començat avui sí que amb aquesta sensació més de fred, i a hores d'ara amb aquestes temperatures que es mouen entre els 10 i 13 graus, fa fred a bona part de Catalunya, fins i tot en punts del Pirineu la temperatura es mouen entre els 7 i 8 graus, o cap a les cotes més altes del Pirineu, valors negatius. Durant aquestes properes hores podrà pujar lleugerament, però tot i això, l'ambient serà fred durant bona part del dia i mantindrem una situació molt similar al llarg de la jornada amb aquest vent que tendirà a afluixar a mesura que avanci aquestes properes hores. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'alerta per sequera als àmbits Ter Llobregat i de Rius-Boadella entrarà en vigor divendres.
Ho ha aprovat oficialment el govern aquest migdia des d'Unió de Pagesos, però no creuen les restriccions els comportin greus perjudicis perquè no és època de reg forta. Ho ha explicat a la xarxa el responsable d'aigua del Sindicat Agrari, Josep Cuscó.
Ara no és una època forta de reg, vull dir, a nivell de rega, vull dir, plantes d'hivern, no tothom rega, vull dir, hi ha aigua de sobre per poder regar tothom, perquè també es baixen els caudals i molts pagesos no han plantat, tampoc. No tots planten al 100%, llavors, clar, vull dir, hi ha aigua per tothom.
Els joves que sobreviuen a la leucèmia han de salvar importants obstacles per recuperar les seves vides després de la malaltia.
Ho revela un informe de la Fundació Josep Carreras. Problemes a l'hora de reprendre els estudis, pitjors condicions laborals i dificultat per contractar hipoteques o productes financers són alguns dels obstacles que pateixen.
En cultura, el Festival Mot de Literatura se centrarà en guany en la por, sota el lema Pànic, Literatura i Por.
La 9a edició del Mot indagarà en allò que ens preocupa com a societat a partir de la literatura del 16 al 25 de març a Girona i Olot.
Pel que fa als esports, en bàsquet, el Barça i el Baxi Manresa tenen avui compromisos europeus, Eduard Cabré.
Els blaugranes reben el Partizan de Belgrat després de dues derrotes seguides a l'Eurolliga i a l'ACB, mentre que els del Bages juguen el nou Congost davant el Benfica defensant el lideratge a la Champions.
Al control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern ha aprovat un nou protocol contra la violència masclista que actualitza i unifica l'atenció i recursos a les víctimes. Això implica reconèixer també noves formes de violència masclista, com l'obstètrica, la digital, l'institucional o la vicària. Per fer-ho possible, es coordinaran els serveis arreu de Catalunya per tal d'evitar duplicitats i revictimitzacions. També es multiplicaran els recursos econòmics, que augmentaran en 31 milions des d'enguany fins al 2025. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. És un protocol marc que estableix els estàndards comuns que han de tenir els que es facin o revisin en tots els sectors públics. Alguns d'ells ja s'estan fent. Per exemple, n'hi haurà en l'àmbit sanitari, que es coneixerà aviat, i també en l'àmbit educatiu, cultural, universitari. També se'n farà un per partits polítics i ens locals, que estarà enllestit l'any vinent. El Departament d'Igualtat i Feminismes comptarà amb 50 milions d'euros fins l'any 2025. Segons la consellera Tània Verge, abordar les violències masclistes era un deute històric del país i d'aquesta manera comença a reparar-se.
Estem redreçant aquest dèficit històric d'infrafinançament de les polítiques d'abordatge de les violències masclistes per poder fer més i millor prevenció, més i millor reparació i, en definitiva, des del Departament d'Igualtat i Feminismes estem posant unes bases sòlides perquè aquest país no faci mai cap pas enrere a l'hora de garantir els drets de les dones, perquè la vida de les dones importa i perquè l'hem de poder viure en plena llibertat.
El govern ha aprovat una declaració institucional per al 25 de novembre centrada en les violències sexuals perquè, segons la consellera, són la forma de violència masclista més prevalent, més invisibilitzada i més naturalitzada.
També la ciutat de Barcelona pren mesures contra la violència masclista, en aquest cas a l'oci nocturn, i ho fa reactivant el protocol No Callem. L'Ajuntament i 39 sales i espais de la ciutat han signat un conveni que incorpora nous equipaments, com centres cívics, i també garanteix un seguiment més exhaustiu per part del consistori. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El protocol garanteix la formació dels treballadors dels locals a la detecció de possibles agressors sexuals i en l'atenció a les víctimes i la implantació de mesures de prevenció. La renovació del conveni també suposa, segons ha explicat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, més implicació del consistori.
A aquest nou conveni l'Ajuntament es compromet a fer seguiment a cadascun dels locals, seguiment sobre els propis espais, sobre les millores que es puguin proposar, però també seguiment en casos que es puguin donar.
Un protocol que, segons ha dit el codirector de la sala Ras Matàs, Lluís Torrents, és molt valorat per les sales.
La implantació d'aquests protocols i que la gent estigui conscienciada és el que pot fer que una part dels homes deixin de pensar que les dones són un objecte, que són de la seva propietat i que poden fer el que els doni la gana amb elles.
El nou conveni incorpora equipaments que ofereixen espectacles nocturns com alguns centres cívics.
Notícies en xarxa.
Les fortes ratxes que està deixant el temporal de vent a Catalunya afecten especialment les comarques de Barcelona i les de Tarragona. S'han registrat ratxes de més de 100 km per hora.
Les últimes hores els bombers han atès una setantena d'avisos a causa de les ventades, sobretot per caiguda de cobertes, bastides o mobiliari urbà, cap d'aquestes greus. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 100 trucades, la majoria de les comarques de Barcelona. A la capital s'ha activat l'alerta del Pla d'Emergència Municipal i s'han tancat tots els parcs.
Les fortes ventades han afectat especialment el Camp de Tarragona. Al Baix Camp s'han registrat trucades d'emergència als municipis de Reus i Cambrils especialment. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
Les fortes ratxes de vent en tot el territori català des d'ahir dilluns al vespre van obligar el 112 a activar el Pla VentCat, unes ratxes de vent que han afectat especialment a les comarques del Camp de Tarragona, entre elles el Baix Camp, on una de les ratxes més fortes ha estat a Montlloig del Camp amb 103 km per hora. Per aquest motiu, el telèfon d'emergències ha rebut fins a les 10 del matí un total de 112 trucades a tota Catalunya, 15 d'elles al Baix Camp, repartides en municipis com Leus, Cambrils o Capafonts. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat han hagut d'atendre entre les 8 del vespre fins a les 9 del matí 32 emergències a la Regió d'Emergències de Tarragona. Per aquest motiu s'ha demanat incrementar les precaucions, especialment a la carretera. No obstant això, s'espera que durant el dia el vent decaigui i a partir de les 12 del migdia tan sols quedarien les comarques del Baix Camp, Priorat, Alcamp, Conca de Barberà, Anoia, Alt Penedès i Baix Llobregat en perill moderat.
Doncs més conseqüències del temps, en aquest cas a causa de la falta de pluges. El govern ha aprovat avui oficialment ampliar l'alerta per sequera als àmbits Ter Llobregat i Darnius-Boadella, una mesura que entrarà en vigor divendres. La pagesia, un dels sectors més afectats, no creu, però, que aquesta restricció d'aigua de fins al 25% els comporti greus perjudicis als seus conreus. I és que la temporada d'hivern no és època de reg forta i molts pagesos baixen el ritme de plantacions. Helena Puigdueta.
Els pagesos afectats per l'alerta del pla de sequera encara en la situació amb relativa tranquil·litat. I és que la restricció d'aigua en aquesta època de l'any no és massa conflictiva pels cultius. Els productes de temporada, com la carxofa, no necessiten un reg diari i les hores de sol no són ni les mateixes ni tan intenses com durant els mesos més forts de la calor, el juliol o l'agost. Són declaracions a la xarxa de Josep Cuscó, responsable d'aigua d'Unió de Pagesos.
Ara no és l'època forta de reg. Vull dir, n'hi ha més reg, vull dir, plantes d'hivern, no tothom rega, vull dir, hi ha aigua de sobre per poder regar tothom, perquè també es baixen els caudals i molts pagesos no han plantat tampoc. No tots planten al 100%, llavors, clar, vull dir, hi ha aigua per tothom. No vol dir que cada pagès tingui de reduir-se un 25% del que fa. És en sistemes globals de reg de tothom.
Cuscó també ha explicat que arran de la crisi climàtica el sector agrícola porta temps estudiant com contribuir a l'estalvi d'aigua. Ja substitueix el reg per inundació per altres sistemes més eficients. I al Baix Llobregat, en concret, els pagesos utilitzen aigua de la dessalinitzadora per no gastar-ne tanta del canal del riu.
Aquesta restricció implica també que tot el Vallès Oriental i el Moianès passen a estar en alerta a causa de la sequera, malgrat que molts municipis ja pateixen des del juliol restriccions d'aigua tant per l'agricultura com per la ramaderia. Ona Codinenca, Roger Rams.
Ara, però, l'Agència Catalana de l'Aigua amplia aquesta restricció a tota la conca del Ter Llobregat, que entre altres zones abasteix l'àrea metropolitana de Barcelona, i ara, per tant, també aquestes mesures afecten a tot el Vallès Oriental sencer i també a tot el Moianès. La majoria de pagesos i ramaders de la zona abasteixen les seves explotacions amb aigua provinent dels pous, que per ara no es veu tan afectada per la sequera. És el cas de Joan Vila.
Ens afectarà molt poc perquè a l'aire lliure reguem poquet a l'hivern i, a més, el dels hivernacles ja reguem normalment, però tenim l'aigua de pou. De moment, els aqüífers, el que és els pous, en aquesta zona estan responent.
La limitació principal hores d'ara és per l'aigua de rec agrícola, que s'ha de reduir un 25%. Per a usos ramaders ho ha de fer un 10%. En els usos industrials ha de reduir-se un 5%. I en usos recreatius que impliquin rec, com ara els camps de golf i altres, un 30%. En el cas dels usos urbans, hi ha limitacions en el rec de jardins i zones verdes que només es pot fer de nit. Es prohibeix també omplir fonts ornamentals i hi ha limitació a l'hora d'omplir piscines o netejar els carrers o els vehicles, entre d'altres.
Us ho destacàvem en titulars. Els joves que sobreviuen a la leucèmia han de salvar importants obstacles per recuperar les seves vides després de la malaltia. Ho revela un informe pioner de la Fundació Josep Carreras. Problemes a l'hora de reprendre els estudis, pitjors condicions laborals i dificultat per contractar hipoteques o productes financers són alguns dels obstacles que pateixen. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Es calcula que a Espanya cada any entre 4.000 i 5.000 joves són diagnosticats de leucèmia aguda o un linfoma agressiu. Yaiza Comellas és un d'ells.
Hem superat una malaltia molt dura, però el que ve després no és molt millor.
De l'informe Joves i Leucèmia també es desprèn que el 50% ha de repetir curs i el 40% ha de tornar a pagar les taxes corresponents. A 7 de cada 10 joves, la malaltia els ha impactat negativament en l'àmbit laboral i llogar o comprar un pis esdevé quasi impossible. Precisament l'estudi de la Fundació Carreras denuncia que bancs i empreses d'assegurances són reticents a contractar productes financers a joves supervivents de leucèmia. Pel doctor Enric Carreras, aquesta actitud no té sentit davant l'elevat índex de supervivència dels malalts.
Avui dia, les xifres de curació de les dues malalties, a vegades recorrent a mesures extremes com poden ser el trasplant al CAR, però és igual. Aquí teniu l'exemple de la Iaissa, no? Per exemple, aquesta xicota està curada.
La leucèmia ataca els joves pacients en un moment vital en què podrien decidir ser pares i mares, però només el 26% va planificar la congelació d'òvuls o esperma abans del tractament. De fet, 3 de cada 10 pacients no va disposar de la informació adequada per decidir sobre la seva fertilitat.
I encara en matèria de salut, les farmàcies acreditades per fer la prova ràpida del VIH a la demarcació de Tarragona han fet enguany una 70 de tests. El col·lectiu insisteix en la importància de fer-se aquest control per aconseguir una detecció precoç del virus, coincidint amb la Setmana Europea de la Prova del VIH Hepatitis. Tarragona Ràdio, Miguel González.
Durant aquest 2022, les farmàcies acreditades han dut a terme 66 proves ràpides del VIH. D'aquestes, només 4 han resultat positives. La vocal d'Oficina de Farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Iris Barreda, explica que saber si s'està infectat el més aviat possible permet beneficiar-se d'un control mèdic que millora la qualitat de vida del pacient. En aquest sentit, des de les oficines de farmàcia, es pretén facilitar l'accés a una prova ràpida, anònima i confidencial.
Saber si s'està infectat el més aviat possible és beneficiar-se d'un millor control mèdic que al final acaba millorant la qualitat de vida del pacient i el pronòstic de la seva malaltia per una banda, i per l'altra li permet adoptar mesures per evitar la reinfecció i la transmissió del virus.
Les farmàcies han engegat una campanya de sensibilització amb material divulgatiu. Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida el proper 1 de desembre, les 20 farmàcies de la demarcació acreditades permetran fer la prova ràpida gratuïta a aquelles persones que ho sol·licitin i hagin estat exposades a una situació de risc.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, els galets.
A l'Escudella.
Els pastorets.
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com alegre campareta,
campareta. Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Prop d'un milió de famílies es beneficiaran del paquet de mesures per fer front a l'increment de les hipoteques que ha aprovat el Consell de Ministres. Fruit d'un acord assolit ahir mateix amb els bancs, les famílies amb ingressos inferiors als 29.000 euros anuals podran acollir-se a un seguit de mesures que minimitzin les conseqüències de l'increment de l'Euríbor. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Les ajudes que hauran de ser validades pel Congrés dels Diputats i que entrarien en vigor l'1 de gener de l'any vinent es canalitzarien per dues vies principals. D'una banda, a través del Codi de Bones Pràctiques, en vigor des de fa 10 anys, que s'actualitza i els canvis dels quals seran permanents. I de l'altra, amb la creació d'un nou codi que tindrà una validesa de només un any. Per accedir a aquest ventall d'opcions, que atenció, com deies, no és vinculant pels bancs, no només es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar, sinó també elements com l'alteració significativa de les circumstàncies econòmiques, és a dir, una pèrdua dels ingressos sobrevinguda, així com el pes de la quota hipotecària sobre els ingressos nets. Nàdia Calviño és la ministra d'Afers Econòmics.
Proporciona a las familias un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva y poder tener así más tranquilidad, más confianza, más certidumbre sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo así además elegir, optar por aquella medida que mejor se adecue a sus necesidades y a su situación financiera particular.
Consell de Ministres, que ha donat també llum verda a la creació de l'Autoritat de Defensa del Client Financer, un organisme independent que haurà de vetllar per agilitzar i resoldre els conflictes existents entre els bancs i els ciutadans. I en un altre ordre de coses, l'executiu de coalició ha aprovat també dos avantprojectes de llei que hauran de servir per dotar de més recursos als bombers i als agents forestals.
Mentrestant, el Congrés continua la negociació dels pressupostos. En aquest context, Esquerra Republicana ha acordat amb el PSOE i Podem la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros per tirar endavant inversions pendents de l'Estat en infraestructures clau.
Els republicans no donen encara per fet el seu sí als comptes, que es votaran dijous, però asseguren que amb aquest acord fan un gest a favor de la negociació. En canvi, el PDeCAT ja ha anunciat el vot a favor després d'acordar amb el govern la gratuïtat dels trajectes en autobús a nivell estatat tot l'any que ve. També Bildu votarà a favor dels comptes a canvi de noves sessions en la gestió tributària per a Euskadi.
I encara en clau política, la mesa del Parlament ha rebutjat suspendre els diputats d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
Vox ha demanat la suspensió després que el Tribunal Superior de Justícia hagi decidit obrir judici oral per l'organització de l'UO. Ho havia fet en virtut de l'article 25.4 del reglament, que estipula la suspensió dels diputats a qui s'obri judici oral per delictes vinculats a la corrupció. Els membres d'Esquerra, de Junts i de la CUP s'han oposat a suspendre'ls, mentre que el PSC s'hi ha abstingut.
I anem ara fins a Vic, on ja es prepara un mercat medieval de màxims, tornant a posar parades als estrets carrers del nucli antic de la ciutat. A més, enguany, la capital vigatana estrena la prèvia del mercat medieval el cap de setmana anterior, un programa dirigit a la societat vigatana per tal de conèixer les arrels medievals de la ciutat. Ràdio Vic, Montse Manent.
Vic recupera xifres prepandèmiques al mercat medieval amb 380 parades. A més, aquest any s'amplia la programació relacionada amb el mercat i el cap de setmana abans tindrà lloc la prèvia del medieval, amb la participació de les entitats culturals i socials de la ciutat. Ho explicava Oriol Piques, director del MEP i organitzador de la prèvia del medieval.
Hem comptat amb més de 20 entitats que han participat en la prèvia i comptem quasi bé amb 30 activitats aquesta primera edició, una edició que vam fer, ho vam començar a l'estiu, o sigui, en poc temps, però que pensem que és molt una promoció, diguéssim, molt completa i que ens anima molt, la veritat.
El Mercat Medieval de Vic tindrà lloc del 8 a l'11 de desembre i oferirà activitats infantils, música, balls, tavernes, recreació d'oficis i espectacles de carrer.
Repassem altres notícies destacades del dia. La taxa d'infeccions per bronquiolitis en menors de 4 anys ja supera el pic del 2019.
Segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, en aquest grup d'edat s'ha passat de 350 afectats per cada 100.000 habitants a 477. mentre que fa 3 anys el pic d'infeccions no va arribar fins gairebé a finals d'any. La taxa de bronquiolitis en el conjunt de la població també supera el pic del 2019, amb una taxa de 20 afectats per cada 100.000 habitants.
Salut declara 38 ingressats més l'última setmana per Covid-19, xifra que suposa un total de 675 hospitalitzats.
D'aquests, 24 persones estan en estat greu a les UCIs, 3 més que la setmana anterior. També s'ha declarat 11 morts, la majoria de majors de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants puja a 129.
I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional detenen 3 persones per explotar laboralment una dona a la Sénia, al Montsià.
La víctima va denunciar els fets l'abril passat assegurant que havia estat captada per internet des de Colòmbia per venir a treballar a Catalunya. Aquí patia jornades molt llargues, en condicions molt dures, sense contracte ni sou i sota maltractaments verbals. De moment s'han detingut 2 persones per un delicte contra els drets dels treballadors i un tercer per usurpació d'identitat. L'operació continua oberta.
És moment per la cultura. El proper festival MOT se centrarà en la por amb el lema Pànic, Literatura i Por. La novena edició del Festival de Literatura se celebrarà del 16 al 25 de març a Girona i Olot. Massimo Carlotto, Cris Offut, Rosa Montero i Carlos Zanon són alguns dels primers autors confirmats. Olot Televisió, Guillem Guardiola.
La novena edició del festival indagarà en les pors que ens preocupen com a societat a partir de la literatura del 16 al 18 de març a Girona i del 23 al 25 de març a la ciutat olotina. La directora del MOT és la Judit Badia.
No volíem que es centrés exclusivament en el gènere de la novel·la negra, perquè som conscients que arreu del país hi ha molts festivals de novel·la negra, tots molt bons, i llavors el que volíem era donar-li una visió més àmplia en el tema de la novel·la negra, no? Però en el fons en el tema de la por. La por com aquella emoció que ens pertorba i que de fet ens fa diferent a tots, perquè tothom passa la por de la seva manera. I fins i tot volíem veure com la literatura tracta aquest tema de la por.
L'italià Massimo Carlotto, el nord-americà Chris Offutt i Xavier Aliaga, Núria Cadenes, Jordi Dausà, Andreu Martín, Rosa Montero i Carlos Zanon en el panorama nacional són alguns dels primers noms confirmats.
Esto no puede ser más que una canción.
El cantautor cubà Pablo Milanés ha mort avui als 79 anys a Madrid a conseqüència d'un càncer. Considerat com un dels fundadors de la Nueva Trova Cubana, Milanés és el creador de cançons com Yolanda, que estem escoltant, o El breve espacio en que no está.
Nascut a la ciutat de Bayamo l'any 1943, Pablo Milanés va renovar la música cubana juntament amb altres artistes com Silvio Rodríguez. Compromès políticament, va escriure cançons com Yo pisaré las calles nuevamente contra la dictadura xilena, però també va ser crític amb la deriva de la revolució. A Espanya, Milanés va col·laborar amb autors com Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Ana Belén. Feia anys que residia a Madrid per ser tractat del càncer que patia, però el passat estiu va fer un últim concert a l'Havana.
I Albert Pla, els Catarres, Maria del Mar Bonet o Quimi Portet actuaran al concert per commemorar el 50è aniversari a dalt dels escenaris de l'Elèctrica d'Arma.
L'espectacle tindrà lloc el 22 d'abril al Palau Sant Jordi de Barcelona, on el grup ja va actuar per celebrar els 20 anys de trajectòria. Altres artistes confirmats són Balkan Paradise Orquestra, Celtas Cortos, Gemma Humet o The Tietz.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que el Barça rep el Partizan de Belgrat a partir de 3:45 del vespre en una nova jornada de l'Eurolliga masculina. Després de caure derrotat a Istanbul contra l'Efes en la darrera jornada de l'Eurolliga i de perdre fa 48 hores a la pista de la Penya, els de Saruna, Jacic i Vicius buscaran un triomf en aquesta fase de grups de la màxima competició continental. També juga avui el Baxi Manresa, que vol mantenir el lideratge a la Champions, i avui s'enfronta al Benfica, el seu rival més directe en aquesta fase de grups. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
Un Baxi Manresa que arriba crescut per l'última victòria a la Lliga Endesa contra el Casu Baskonia rep el Benfica aquest dimarts a les 9 del vespre en un partit corresponent a la jornada 4 de la Lliga de Campions. Els manresans buscaran consolidar el lideratge i assegurar-se'l a l'heratge del grup F que encapçalen amb 3 victòries i 0 derrotes a la Basketball Champions League. Els portuguesos, per la seva banda, tenen 2 victòries i una derrota. En cas de guanyar aquest dimarts, els manresans faran un pas important per ser a la propera fase de la competició. De fet, si guanyen, tindran assegurada pràcticament la primera posició del grup F. Un dels que ha parlat en la prèvia és l'aler del Baxi, Juanpi Baulet, i es referia així al seu rival.
No, que un Real muy peligroso. Ellos el único partido que perdieron en la Liga de la Liga de Portugal y de la Champions fue contra nosotros allá. Así que es un equipo muy peligroso, físico, que va a ser un partido duro.
Recordem que el Baxi Manresa, per aquesta primera fase, té la possibilitat d'introduir 3 nous jugadors a l'equip. De moment ja ha gastat un dels canvis, que és l'aler Adam Baczynski, i té pendent d'introduir entre 3 jugadors a 2 d'ells, Frankie Ferrari, el pivot Matías Tas i l'ala pivot Jordan Caroline. Un dels 3 no podrà jugar els 3 partits que queden de la fase de grups.
I avui s'ha presentat la Copa Universitària de Bàsquet i les finals de 8 que es faran a Balaguer del 9 a l'11 de desembre. A l'acte ja està present el company de la xarxa, Joan Barberà, bon dia.
Bon dia, Edu. Avui neix aquesta competició, aquest projecte innovador d'aquesta Copa Universitària 2022, on a Catalunya hi participaran 12 universitats, a Madrid 16, i posteriorment, després de la cita del 9 a l'11 de desembre que es farà a Balaguer, hi haurà la gran final entre les millors universitats catalanes contra les millors universitats de Madrid. Escoltem el director de la Fundació Aito García Reneses, Ferran Márquez.
Aquí hi ha hagut molts mesos de feina al darrere per tal d'involucrar les universitats tant de Madrid com de Catalunya en aquest projecte. Una feina molt engrescadora, però molt dura al mateix temps, i que ens ha portat en aquest llançament de la fase final de Balaguer, que es farà aquest cap de setmana que dius del 9, 10 i 11 de desembre. Molt il·lusionats perquè considerem que educació i competició han d'anar lligats a la mà, i que tot el que sigui promocionar l'esport universitari és important per la millora dels nostres jugadors i dels nostres estudiants.
Les dues finals de la cita que es farà a Balaguer el mes de desembre es podran veure i viure en directe en categoria femenina i masculina a Xala, a xala.cat.
I en futbol avui s'ha produït la primera gran sorpresa al Mundial de Qatar, i és que l'Argentina de Leo Messi ha perdut en l'estrena en la fase de grups davant l'Aràbia Saudita per 2-1. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. L'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
La relació artística entre Johannes Brahms i Clara i Robert Schumann és fonamental per entendre el romanticisme musical alemany.
El 30 de novembre a l'Auditori, les seves obres protagonitzaran el concert de cambra amb el trio Da Vinci i la violista Sara Ferrandez.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Symphony will make so sing for all the tears we cry, a song for when we say goodbye, and every time we close our eyes we'll hear our love sing lullaby. I remember what you said, I got you stuck in my head. The melodies you sang when you wove me like nobody moves me. You play on my heartstrings like na 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 na. So sing for all the tears we cry, a song for when we say goodbye. Then every time we close our eyes, we'll hear our love sing lullaby. La 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 la.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. El govern ha aprovat un nou protocol marc contra la violència masclista que actualitza i unifica l'atenció i els recursos a les víctimes, ja que estableix els estàndards comuns que han de tenir tots els que es facin o es revisin en tots els sectors públics. Això implica reconèixer noves formes de violència masclista, com l'obstètrica, la digital, l'institucional o la vicària. Però per fer-ho possible es coordinaran els serveis arreu de Catalunya per evitar duplicitats i revictimitzacions, i es multiplicaran els recursos econòmics, que augmentaran en 31 milions des d'enguany fins al 2025. N'hi haurà en l'àmbit sanitari, però també en l'educatiu, cultural i universitari, i també se'n farà un per partits polítics i ens locals. Segons la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, abordar les violències masclistes era un deute històric del país i d'aquesta manera comença a reparar-se.
Estem redreçant aquest dèficit històric d'infrafinançament de les polítiques d'abordatge de les violències masclistes per poder fer més i millor prevenció, reparar.